Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei.
Epa. Tu veu, penya?
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. O sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem, com sempre, pendents de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Dimarts, en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'Operació Sant Vig, on avui parlarem sobre Barcelona i els grans esdeveniments esportius que acolleix. Per fer-ho, parlarem amb Sixte Badia. Ell és professor dels graus de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de Gestió Esportiva de la Universitat Ramon Llull Blanquerna. I a un quart d'11 serà el torn de les tietes, amb Montse Lamua, Eva Vives, Jordi Campos. Amb elles i ell farem un repàs de l'actualitat més propera. I al final d'aquesta hora parlarem també amb l'humorista i presentador Berto Romero, 10 minutets, que ahir al vespre va reobrir el seu famós consultori 5 anys després, reconvertit en un nou programa a Movistar Plus. A les 11 del matí serà l'hora de la filosofia millennial, on Leo Espluga indagarà en el significat de la paraula Europa. Més enllà, cap a 11:15, a l'espai de l'entrevista cultural, ens visitarà l'actriu i dramaturga Àfrica Alonso, que presenta Una llum tímida, l'adaptació a la novel·la del seu celebrat musical que narra la història d'un amor prohibit viscut en temps de repressió. Un dimarts també, en el que arriben al punt del migdia, obrirem la nostra parada solidària per conèixer de prop la tasca que fan des de l'associació Goofy Surf Ride Kids a través de sessions de Padel Surf. Ens acompanyaran els seus fundadors Carles Giribets i Patricia de Villamore. De camí a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa, parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, dimarts 21 de maig, la caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llor
Giró.
Bon dia.
Avui fem un tomb per la vida de...
Avui toca fer un tomb per la vida de l'escriptora i actriu Àfrica Alonso, que d'aquí molt poqueta estona puja a la caravana per presentar-nos la seva primera novel·la, Una llum tímida. De què va aquesta novel·la? No us preguntareu, n'has fet 5 cèntims al principi, ara arribem als 10 cèntims. Una llum tímida és...
Sí, una mica, una mica.
És espectacular. No, és tot un èxit. Ha estat al teatre en format musical i ara doncs ha escrit la novel·la, diguem-ne que ha tocat una mica tots els formats, l'Àfrica, digues, Rafa, que et deixa encara...
No, sí, primer ha estat un musical i ara és una novel·la.
Sí, sí. Exactament.
O sigui, sí. Quin viatge més estrany.
No, sí. Però ara t'ho expliquen bé perquè té sentit.
Tot té sentit en aquesta vida. L'Àfrica un dia es va trobar amb una història, tenia ganes d'explicar aquesta història, és una història real de dues mestres que van viure als últims 15 anys del franquisme, de València, valencianes. Llavors l'Àfrica va escriure aquest text. Aquest text va ser un musical, ha estat un musical, de fet ha estat 4 anys rodant per diferents parts de tot el país, ha estat tot un èxit allà on va, a Rasa, i ara, després de representar-lo dalt de l'escenari, doncs ha decidit escriure'n una novel·la, que és la que avui ens he presentat, que també doncs, té el mateix títol que el musical, Una llum tímida. Crec que portarà bones notícies i ens podrà dir coses que, si hem tingut un musical i ara una novel·la, pot ser que hi hagi d'aquí poc un altre format.
Ep.
Això t'ho dirà tu.
Val.
No ho sé molt bé. Jo m'ensumo que alguna cosa hi ha pel que he vist. Sí. Pel que he vist de les seves xarxes socials, últimament ha trepitjat molt terres valencianes i recordem que és una història que ve de València. Sí, llavors, sí. A veure si ens diu alguna cosa. Com us deia, ha passat, que deies, el musical ha passat per Madrid, per València i per Barcelona. Ara es pot veure al Teatre Condal fins al 27 de maig, és a dir, queden dies, tampoc en queden molts,
no.
Queden 6 dies. Esteu a temps. Per
ja
tant,
la veure, jo la vaig veure a Barcelona quan va estar al Teatre Condal fa una temporada i vaig plorar.
Ai, i no plores molt. Sovint, eh? O sigui...
Sí, jo ploro sovint.
D'emoció.
De moltes coses, perquè és una història que remou moltes coses.
Val, val.
Sí, 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 sí.
Doncs diuen que és l'última temporada que s'ha...
Una obra dura, eh?
Sí, no?
I
una obra molt ben valorada, perquè no només t'ha agradat a tu, que ja sabem que ets un crític expert teatral, és veritat, les coses com són, però estem parlant d'un musical que ha guanyat el Premi Teatre Barcelona al millor espectacle musical i ha estat nominat als Premis Butaca com a, no només un premi, nominació, millor musical, millor composició musical i millor actriu revelació per Àfrica Alonso, perquè a part d'escriure-la també n'és l'actriu. O sigui, una de les actrius, sí, sí. Perquè les protagonistes són
polifacètica, molt polifacètica, aquesta noia.
És molt polifacètica, és molt jove, és una noia del 1995, que es va graduar com a intèrpret de l'Institut del Teatre de Barcelona, és a dir, que la formació que ve, doncs, que té, doncs és molt bona, l'Institut del Teatre, però és polifacètica, llavors, com dèiem, ha estat doncs, a diverses produccions musicals, teatrals i de televisió. L'última, Una llum tímida, Salut, Joan.
Gràcies.
I si sou més de televisió que de teatre, Àfrica Alonso us sonarà perquè és la mamen de Com si fos ahir. Com si fos ahir. No sé si veieu aquesta sèrie,
no.
Però la podreu reconèixer.
No, perquè som aquí.
Sempre la pot recuperar, la carta. Llavors, com a curiositats, el que us deia, he buscat el seu Instagram i últimament ha trepitjat molt terres valencianes, a veure si tenim un altre format d'aquesta història, però també, com que és molt polifacètica, a banda de ser actriu i escriptora, resulta que també és cantant, o si més no canta, i ho fa molt bé. I he trobat que ara no fa gaire va escriure-li i fer-li una...
Fa de tot.
Fa de tot.
Sí, 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 sí.
Doncs li va fer una cançó, jo, en Joan ha plorat anant a veure l'obra, sí. A mi em veus avui a les 7 del matí, veient el vídeo i escoltant aquesta cançó, gairebé amb la llagrimeta, resulta que el seu germà viu a Singapur, està molt lluny, això de Barcelona. I el seu germà, doncs, es va casar allà a Singapur. I l'Àfrica li va escriure una cançó, i la podem recuperar a les seves xarxes socials, feta per la història d'amor del seu germà amb la Núbia, amb la dona amb qui es casa, i van anar tota la família, l'àvia inclosa, a Singapur al casament. I en aquesta cançó, doncs, escoltem a l'Àfrica, que ara l'escoltarem cantar, i també, si la busqueu per xarxes socials, veureu imatges d'aquest casament. A mi m'ha emocionat, de debò. O sigui, és tan preciosa aquesta cançó i està feta, amb 4 trastos, que dirien, amb un micròfon a casa seva i gravada amb el mòbil, pràcticament. Però l'important que és el missatge és preciós i sona així.
Puedo llevar Barcelona a cualquier lugar, querer lejos de donde aprendí a amar, siempre que sea lejos sea contigo, amor.
preciosa.
Què us sembla?
Sí, sí, és preciosa.
És molt bonica.
És que té una veu, l'Àfrica. Que...
I a banda, a mi m'ha agradat moltíssim que va combinant el català pel seu germà i l'anglès per la dona del seu germà, uh-huh. perquè és una cançó que ella explica que ha fet per la història dels dos. És una cançó dels dos, que és tant seva com d'ells. I la veritat és que jo almenys tinc moltíssimes ganes que vingui aquí a la caravana, perquè estarà molt interessant parlar sí. amb una dona tan jove que fa tantes coses i les fa tan bé.
Absolutament.
Com ho fa, no ho sabem, però intentarem esbrinar-ho.
El talent.
Sí, sí, sí.
El que
sí.
és el talent.
Sí, sí.
En parlarem a quarts d'una del migdia de tot plegat. De
no,
moment,
no, quarts d'una no el parlarem amb l'Àfrica, no?
Quarts d'una no.
Quarts de 12, perdoneu.
Quarts de 12.
Perdoneu, quarts de 12. Això que sigui aquest dilluns
ja,
dimarts...
Ja, estàs despistadíssim. Sí. No passa res.
M'ha encantat tots, avui que algú ha dit que un dia com avui és el padró dels cansats, dels adormits, com podeu veure.
I ho has dit a...
Sí,
costa, costa exacte. Aquest dimarts. Ai.
És estrany, és estrany. Sigui com sigui, és dimarts i, per tant, també volem recordar. Vallès, què recordem avui, 21 de maig?
Mira, un 21 de maig de 1904 es va fundar la FIFA, l'organisme mundial rector del futbol.
D'alegries que ens ha donat.
Sí.
Sí, Rafa, sobretot a tu.
Moltíssimes alegries.
Que volen els ganivets.
No, dic perquè a mi no m'ha donat gaires alegries.
Ah, però la gent que ens ha donat...
Clar, per això.
Bueno, i també dona molt que parlar, la FIFA.
Sí.
Molta corrupció per allà, històricament.
Sí, sí, sí.
Cosetes.
Què més? Un 21 de maig de 1955, Chuck Berry va gravar un dels primers himnes de la història del rock and roll, el tema Maybelline. Va ser una cançó molt innovadora en el seu moment perquè combinava elements del rhythm and blues, el country i el blues i creava doncs, aquest so nou, fresc, distintiu, sense oblidar la guitarra característica de Chuck Berry. Llavors, una cançó que va passar a la història i molt important a la història del rock and roll.
És una mica bluegrass, això, eh?
A mi m'agrada molt, sona molt bé, sí.
Sí, ho és, ho és.
Tot aquell rock and roll d'aquella època sona molt bé,
sí.
No?
Sí.
Com molt de bon rotllo.
Sí, sí. Venen moltes ganes de ballar, la veritat.
Sí, a mi constantment. I quan el recordo pel carrer, també. De vegades ho faig.
I un 21 de maig de 1966 va arribar al número 1 als Estats Units el disc If You Can Believe del grup The Mamas and the Papas.
Tu a ells en una orella i a ells en una altra.
California Dreaming.
Mm. Uns s'encanten aquí i altres sí, aquí al costat. Sí.
És que ja no es fa música com aquesta,
ja, no. Jo trobo a faltar, M'encanta aquesta música.
Farta d'autotune, que comencin, que tornin a fer tamacles com aquests, és que de debò... Sí. Com sona això? Després ens posem amb l'autotune.
Jo us ho dic cada dia.
Història de la música.
Em mireu malament.
No, amb això et dono la raó, Rafa, ja t'ho dic ara.
I tal dia com avui, el 1980, l'empresa Namco va llançar al mercat el videojoc d'arcade Pac-Man.
Home, Pac-Man.
El Pac-Man.
Mira.
És com un Comecocos, això. Era un Comecocos?
Sí. Sí, sí.
És el Comecocos.
Exacte. Era de color verd o canviava de color, el
era
Pac-Man?
Era vermell.
Vermell?
No,
només
era groc.
Només tenia color? Groc? Era groc. No era de diferents colors? No.
Jo he jugat groc.
No ho sé. Jo amb això crec que no existia ja quan vaig néixer.
Clar.
En fi, el Pac-Man va ser tot un èxit des del moment del seu llançament.
Que estaves viciat al Pac-Man?
No.
De jove.
Qui, jo? No.
Sí, no?
No té pinta. D'aquest bici concret... No.
Però vosaltres jugàveu a les màquines aquestes, les màquines arcade, les màquines
sí.
recreatives?
Sí, era groc, era groc.
Ah, mira.
Sí, groc. Jo jugava... A veure, jo el que he viscut és el concepte recreatius.
Sí,
exacte, també.
Ens encanta.
Però no hi entrava massa, no. No entrava.
Tampoc.
Tenia un col·lega allà a Castelló, Tico el Bolo, que ja he parlat d'ell.
Com?
Tico el Bolo.
Tico el Bolo, parte 2, eh?
Tico el Bolo.
Val.
Tico el Bolo era...
Vam trucar un dia, Tico el Bolo?
No sé si està viu, la veritat, però perquè era molt gran. Era gran.
Ah, era gran.
I tenia una casa de recreatius. Llavors, com era amic de la família, de tant en tant, si em veia per allà em deia passa, passa, i em trucava una màquina
arcade,
perquè pogués jugar doncs mitja hora o el que...
I què, et feies unes bones viciades, no?
Sí, però poc, quan no sé quan em detectava, quan hi havia màquines lliures. Per ser una persona molt graciosa, tico el bolo, i al qual li faltaven dos dits en cada mà. Oh. Només tenia 6 en total. Ai. Molt curiós tot plegat. La meva vida a Castelló.
En fi, Pac-Man va aconseguir el rècord Guinness del videojoc arcade amb més èxit de la història.
Sí?
Vull dir que va ser un videojoc molt important en el seu moment, que va sortir això, un dia com avui, un 21 de maig del 1980. I un 21 de maig de 1982, el grup de rock britànic Queen va llançar l'àlbum Hot Space.
Ha sonat, més que ha sonat, sí.
Això és música. Under Pressure, una de les cançons més destacades d'aquest àlbum, Hot Space, un duet entre Queen i David Bowie, que es va convertir en un gran èxit i un dels temes més emblemàtics de la banda. Però, tot i això, aquest és considerat per la crítica com el seu pitjor disc.
El
pitjor disc.
Clar, és que tots són tan i tan bons que algun d'una mica dolent...
És el que anava a dir. És possible que tot lo de Queen soni molt bé?
És possible que avui ens posem d'acord, Rafa, tu i jo. És estrany, però ja en portem dues en què estem d'acord.
És que hauries d'estar d'acord una mica a dir.
No.
Perdona.
Doncs això, aquest disc, Hot Space, va tenir un èxit moderat, segons la crítica, i no va aconseguir assolir el mateix nivell de popularitat que els altres àlbums que ja havia tret Queen. Part de la reacció negativa es va deure a la manca d'elements de rock perquè van incloure influències més comercials i ballables, deia la gent. Uh-huh. Sí, i això no va agradar gaire als fans de Queen. Que s'allunyessin una mica d'aquest rock. Però vaja, aquesta cançó és mítica i és una de les més conegudes del grup.
Una de les característiques de Queen, no? I Freddie Mercury és una mica la innovació, no?
Sí.
No es quedaven... Sonaven molt a Queen, però cada vegada de manera una mica diferent.
Sí, sí, sí.
Jo crec que és una de les gràcies del tema.
Totalment. I tal dia com avui, el 1999, es va estrenar la pel·lícula Notting Hill, que es va convertir en el seu moment en la pel·lícula britànica més taquillera de tots els temps.
Preciosa, la banda sonora.
Notting Hill. Ja mira, la setmana passada parlàvem de... Com era?
No has vist Notting Hill?
Quatre bodes i un amigo.
Quatre bodes un
funeral.
Això, perdoneu, jo el meu cap
és que no l'ha vist perquè no la troba. Perquè cada vegada que la busquen al buscador...
Ah, estan...
No fan pagar, però ja pagaré els diners, no patiu.
Entre tots, et convidem.
Val.
Notting Hill sí, no, però...
Tampoc.
No,
tampoc.
No.
Perdona.
Que no em van
em sembla més greu, eh? Em sembla
ja,
més greu.
Ja miraré, no patiu, no patiu.
Ai, mira, jo ara tinc moltes ganes de tornar-lo a veure, amb aquesta efemèride.
Ah, clar. És que després Titanic li sembla una bona pel·lícula.
Oh, és la millor pel·lícula que s'ha fet mai. Expert en cinema.
Saps que estava veient l'altre dia que el senyor James Cameron surt com 40 vegades a la pel·lícula?
Sí, ho vaig veure també.
I té cameos.
Ho vaig veure, sí.
Però tu pots fer un cameo i el tio fa 40. No,
jo crec que s'avorria durant el rodatge i va dir, saps què? Apareixeré per aquí.
Durant el ball hi ha un tio que porta un sombrero, un barba llarga, és ell.
És ell.
Però que a més no canvia massa. Tenia una disfressa de passatger.
Sí.
Se la fotia i anava sortint per allà.
S'ho passava bé.
Pobre una mica d'Europa a l'est.
Sí. Una mica...
L'hem
colat aquí a veure si arriba a bon port. I no.
I no? No va passar. Escolta,
sisplau...
Sí, les miro. Però quina miro abans? A veure, entre Notting Hill, quatre bodes i un...
Quatre bodes i un funeral.
La seqüència lògica és quatre bodes i un funeral i després Notting Hill.
D'acord.
És una mica l'evolució.
Jo vull saber, del 0 al 10, nivell de romanticisme d'aquest que dius...
Notting Hill.
Notting Hill, 11.
Notting Hill és... No, però a veure...
És pastel.
Això, anava a dir, romanticisme d'aquell...
Sí, és molt romàntica, però...
A mi m'encanta, però és un pastel.
Però es va trencant el pastel. De tant en tant passen coses que no són pastel.
Perquè
són l'Spike. Saps, l'Spike, el company de pis.
El gos?
No.
No, no, bueno, no que podria ser un gos, també.
Sí, que té nom de gos.
Exactament.
Sí.
Ja els miraré, 4 bodes i l'altre no tinc.
4 bodes i un funeral.
Sí, un funeral. Exacte. Jo les miro, no patim.
La boda de mi mejor amigo no la tens.
Aquesta sí, veus?
Aquesta l'has vist, eh?
Aquesta va venir després, no?, de Nothing Hill, o abans?
No, abans. Quatre bodes i un funeral, la boda de mi mejor amigo i Nothing Hill.
Quants anys fa Nothing Hill?
Nothing Hill, el 99 va sortir, per tant, 25 anys, com nosaltres.
Mira.
És el seu aniversari avui.
Fixa't.
En fi, per acabar ja el tal dia com avui, el 2012 Google Chrome es va convertir per primera vegada en el navegador més utilitzat de tot el món.
Ep.
Dada importantíssima per acabar...
Per celebrar-lo.
No es podia saber. Exacte.
Jo l'utilitzo.
Tots pensàvem que guanyaria algun dia Yahoo.
Sí, exacte. Yahoo.
Pobre Yahoo.
Netescape.
Bona aquesta. Escolta, nosaltres que hem recordat, però sigui com sigui, la gent parla, eh?
Parla. Tenim una... És que avui és una mica... Ai. Bueno, va, anem. Frase del dia.
Va.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrida!
Mira, aquestes coses que passen a la vida, que resulta que abans hem escoltat una publicitat del Fabricació Pròpia, els companys de la tarda, Mercè Raga, tota la seva colla, en què sortien frases de Tomeu Penya.
Sí,
i darrerament sembla ser que Tomeu Penya està en boca de tothom. Uh-huh. Fa poc va concedir una entrevista, jo crec que la setmana passada, a Albert Om per al diari Ara.
Sí, senyor.
Que ha publicat a les xarxes socials i al propi diari, evidentment, doncs diferents fragments d'aquesta entrevista, Tomeu Penya davant d'Albert Om i les seves preguntes, i jo us porto avui una de les frases que ha dit el bo d'en Tomeu Penya en aquesta entrevista. La frase de Tomeu Penya és la següent. Quan tenia parella, no sé quina, però una, era feliç.
Ah, sí.
Fins que arribava a casa.
Quan tenia parella, no sé quina, però una, era feliç fins que arribava a casa.
Clar.
Ui, com ho diu, eh? Aquesta
és la frase. Jo crec que avui ens hem d'allargar una mica més, perquè el bo de Tomeu continua en les seves explicacions que ens ajudaran a entendre.
Ai, ai, ai.
La frase que analitzarem és aquesta, però escoltem primer la rialla que provoca la frase al propi Albert Om i després més explicacions del que li passa als concerts.
Me passava. Anava a fer un concert. Èxit. Havia acabat el concert i dos whiskies, tres, mitja botella, tabac, tal, feliç.
Mitja botella.
Mitja botella, o sea, ahí acabava el concert. Èxit, diu, èxit.
Sí.
I després, doncs, un whisky, dos, tres, mitja botella, tabac.
Mare de Déu.
Whisky és dur, és aquell...
Feliç, diu, al final diu feliç. I com a rematada, el propi Tomeu, en un alar de teatralitat, exemplifica el que li deia la seva parella, no sé quina, però una, en arribar a casa.
Tomeu, en aquestes hores no estàs avergonyit de venir en aquestes hores. Sí. Que has begut? Sí. Que has fumat? Sí.
Tomeu.
Tomeu.
Sembla que cridi a una ovella.
Sí, una mica.
Tomeu. Però bueno, la frase és quan tenia parella, no sé quina, però una, era feliç fins que arribava a casa. Com deia el Luthier, analitzem la frase. La frase, sens dubte, és en un conjunt global, una mirada global, està a l'alçada dels grans pensadors. Podria haver-la dit tranquil·lament el mateix Groucho Marx, per ingeniosa i sorprenent, però no, la diu un cantautor mallorquí que fa com una mena de country i té fama de amante bandido. Quan tenia parella, aquí ja ens dona pistes que ara fa temps que no té parella, ¿vale? Que les seves relacions estretes i íntimes, massa bé igual no han anat. Diu, quan tenia parella allà pel Cretàcic, quan tenia parella i encara m'arriscava amb el tema, quan tenia parella tens pretens. Bé, quan tenia parella, no sé quina, però una. Clar, no sé quina, però una. A veure, n'ha tingut moltes, sens dubte, no sap quina. Està parlant de manera genèrica, en general. No vol personalitzar tampoc, no entra al detall. Ell diu que quan tenia parella, senzillament quan tenia parella. Clar, eren totes iguals, compartien el mateix patró, La rematada de la frase ens donarà la clau. Ai. Quan tenia parella, no sé quina, però una, era feliç. Ja, feixem-nos que fa una parada que obre com una expectativa. Era feliç. Ah, i aquí descansem una mica, home. Menys mal, no? Clar que sí, tenint una persona que t'ajuda, que et completa, amb la que compartir tot absolutament, sí. Doncs et fa feliç. Però no, no tot és el que sembla. El bo d'en Tomeu ens té amagat un cop final. Ai. Quan tenia parella, no sé quina, però una, era feliç. Fins que arribava a casa. Pam! Sí. Ai, Tomeu, Tomeu. Per tant, en primer lloc, no comparties amb la teva parella els moments d'esbarjo i joia, que això ja diu molt. I dos, no sé que totes eren iguals. És que tu eres un bandido que les deixava fora dels teus moments. Fora dels teus moments. Conclusió. Si vols madurar, si vols ser compromís, endavant amb la parella. Si vols ser un cantautor mallorquí que canta, fuma, beu ell sol, i amb qui sigui, doncs millor que no. Millor no tenir parella.
La seva amb la seva parella, no sé quina d'elles.
Clar, no sé quina, però una. No només seràs feliç tu, també qui no sigui la teva parella. I fins aquí la...
Sintomeu... Dóna grans moments de ràdio, eh?
I sobretot quan l'entens. Quan entens el que està dient, és meravellós.
És un exemple de vida.
Quan no, també és divertit, eh?
Sí. És així.
Quan no entens el que diu, a mi també em diverteix.
Ets així.
Despedeix-te en mallorquí, va.
Plou.
Paua. I anem fora, m'ho fot ben. Escolta, fem una cosa.
No és
que provoqueu. Jo no vull caure-hi. No vull caure, però ho provoqueu. Anem a publicitat. De seguida saludem en aquest programa Salvador Martí, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona, investigador del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona, el CIDOC, per parlar d'aquesta crisi que s'ha obert entre Espanya o Argentina, o la que es podria obrir. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Als 70 anys he après que la vida és una festa que només millora amb l'edat. Quina millor manera de celebrar-ho que amb el 25è aniversari de Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Un lloc on trobaràs més de 300 activitats gratuïtes i conferències. Sigues el protagonista i experimenta la comunitat que ens fa forts. Del 29 al 31 de maig, Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
31 minuts que passen de les 9 del matí. Ens ho preguntàvem a primera hora. Hi ha conflicte diplomàtic entre Espanya i Argentina? De moment no ho sabem. De moment el que sabem és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat al president de l'Argentina, Javier Milei, una rectificació pública per les manifestacions de Milei contra la seva dona, Begoña Gómez, acusant-la de corrupció durant la seva visita a Espanya en aquest acte que es va fer l'ultradreta a Vista Alegre. Precisament, el ministre d'Exteriors, també, José Manuel Álvarez, hi ha entrat al joc. Traslladava aquest dilluns a l'ambaixador argentí, Roberto Bosch, l'exigència de rectificació pública per les manifestacions de Javier Milei, una petició que era denegada. Per tant, sembla que sí. A tot plegat, les grans empreses es van reunir aquest dissabte amb el president de l'Argentina, Javier Milei, també s'han desmarcat de les declaracions del mandatari i han rebutjat les seves paraules contra el president del govern espanyol i la seva esposa. Per parlar-ne de tot plegat, per saber una mica com està la situació i què és el que podria passar d'ara endavant, saludem a Salvador Martí. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona i investigador del CIDOB, el Centre d'Estudis i Documentació Internacional de Barcelona. Senyor Martí, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Professor Martí, Pedro Sánchez podria trencar relacions amb l'Argentina degut al que ha passat les darreres hores amb Javier Milei?
No ho crec. Jo crec que és un conflicte epidèrmic, és un conflicte simbòlic i molt vinculat a la campanya electoral del 9 de juny. Per tant, més que trencar relacions, el que succeirà és que hi haurà una tensió en el proper mes i, evidentment, una distància entre personatges polítics, però no crec que vagi més enllà.
Tensió i distància. Què pot acabar significant això políticament i potser econòmicament?
Bé, crec que econòmicament, és a dir, no hi ha d'haver-hi especialment gaires canvis. Podríem dir, els que treballem en ciència política, que la qüestió és la política, és a dir, la lluita política que veiem quotidianament a través de declaracions, i una altra cosa és la policy, són les polítiques públiques de mig i llarg terme que duen, diguem-ne, que impulsen cadascun dels governs. Diríem que aquest és un conflicte de polítics, però no és de polítiques públiques. Per tant, té molt a veure amb un tema de protagonisme polític discursiu, i l'única novetat és que fins ara era bastant inaudit veure presidents d'una república, caps d'estat, que fessin campanyes electorals a altres països i es comportessin de forma tan agressiva. Aquesta és la novetat, no? I bé, probablement és el signe dels temps, però en qualsevol cas aquesta és la novetat. No crec que vagi més enllà a l'àmbit polític i menys en l'àmbit de política econòmica. Però bé, en tot cas sí que hi haurà una distància entre el protocol de dos caps d'estat i de governs.
Li volia preguntar, president, per això, per si podia afectar la política econòmica d'algun d'ambdós països o d'ambdós països, degut a la situació financera complicadíssima que ja té l'Argentina de per si, no?
La política econòmica de Milei és una política econòmica basada en la privatització i en l'extracció, diguem-ne, i pillatge de recursos d'allò públic a mans privades. I, per tant, això és molt i molt llaminer per totes les grans empreses de l'IBEX de l'estat espanyol. Mm. Per tant, jo tinc la sensació que en l'àmbit de polítiques públiques no canviarà massa, perquè hi haurà un sector, que és el sector, diguem-ne, de la gran economia de l'estat espanyol, que voldrà mantenir unes relacions més que cordials amb aquest govern. Per tant, una cosa serà la teatralització entre els caps d'estat i els partits polítics, i una altra cosa és la política pública. Mm. Aquest és el que jo crec.
Hi ha dues coses anteposades, professor, que a mi em fan anar a parar a la mateixa conclusió, tot i que siguin dos termes contraposats. El primer, per exemple, és que entenc que l'Argentina i Espanya han tingut una molt bona relació històricament, i això permet precisament aquesta teatralització de la que ens parlava sense que això afecti a les polítiques directes d'ambdós països, no?
Això semblaria. Hem de dir que estem en un terreny desconegut, perquè fins ara els caps d'estat no anaven a països tercers a insultar altres caps de govern i altres caps d'estat i fer-ho d'una forma tan eloqüent. Val? Per tant, això és una novetat. Però és una novetat que Milei, diguem-ne, n'és l'avantguarda, però potser Trump, si torna al govern, també ho farà, potser també ho farà Le Pen, si és el proper cap d'estat de França. Per tant, hem de dir, i això és cert, que hi ha una pujada de to amb la polarització política, i fins ara era domèstica, però veiem que també salta, salta d'escala i succeeix a nivell internacional. Per tant, no podem, per dir-ho així, afirmar-ho que no passa res, perquè no ho sabem, tampoc jo m'hi hagués pensat que Milei vindria a fer aquestes declaracions aquí, però més enllà d'això em fa pensar que les polítiques substantives, les econòmiques, les financeres, les diplomàtiques, és a dir, el tema de demanar o no demanar visat als ciutadans, tot això no crec que es trenqui. M'estranyaria molt. Pensem que dins de l'Argentina hi ha un sector molt important que recolza Milei, però hi ha un sector molt important que té molta vergonya de Milei. Per tant, també hem de tenir aquest element, diguem-ne, sobre el tapeta, no?
Ara li pregunto per aquesta qüestió. Abans deia, hi ha dues coses contraposades que em fan anar a parar el mateix resum de tot plegat del que està passant. La primera era aquesta, era dues nacions amigues, es poden permetre una teatralització. La segona, per contraposada, és està emergent l'extrema dreta a la Unió Europea, no només a la Unió Europea, també a Llatinoamèrica, ho estem veient en el cas de Javier Milei, precisament. Aquest discurs extrem de l'extrema dreta farà que cada vegada veiem més coses com les que han passat aquest cap de setmana?
No tinc resposta, perquè sempre dic que ciències socials no té cap bola de vidre, no? Sí. Però tot ens fa pensar o fa olor de que l'aparició de determinat tipus de personatges, i tenim Milei a Argentina, però tenim Bukele a El Salvador, tenim Trump als Estats Units, tenim Kast, que està un personatge molt ben posicionat d'extrema dreta que pot guanyar les properes eleccions a Xile, és a dir, hi ha tota una sèrie de personatges, i també a Europa, no?, que ens recorden moments polítics de gran tensió i sobretot de gran agitació i inestabilitat, no? Per tant, sí que hem de pensar que els vents bufen a favor d'una certa inestabilitat, però sobretot d'una certa, diguem-ne, una atmosfera, per dir-ho d'alguna forma, de no voldria dir mala llet, però diguem-ne
De gro, molta, de certa gro.
De gro, no? De molta bilis, no? Llavors, això té a veure també doncs, amb com està... És, a la vegada, una petita mostra de com està la societat, no? Uh-huh. I, per tant, si això va incrementant, no té aturador, el que podem veure a mig plaç no és gaire, diguem-ne, reconfortant, no? Esperem que tingui els seus límits, també, aquesta, no, digue, aquesta onada. Però ara mateix, la onada hi és.
I per últim, professor, ara em deia, no podem afirmar gaire ben bé què és el que acabarà passant, perquè és de les primeres vegades que una cosa passa, una cosa d'aquest tipus passa, que és un, ens ho deia, un president d'un altre país vingui a un país com l'estat espanyol a insultar el mateix president del mateix estat que visita. Sí que és veritat que m'ha dit en economia i en política directa cap als ciutadans, jo no crec que afecti en res. Malgrat això, si ens poséssim amb la situació que tenim al davant, amb el que acaba de passar entre Argentina i Espanya, o entre el president argentí i el president espanyol, si ens poséssim en el cas pitjor, què és el que pot acabar passant?
El pitjor, crec, és a dir, tota la vida pot empitjorar i arribar, diguem-ne, pensem, no?, que la mort diguem-ne, un assassinat a Sarajevo va crear la Primera Guerra Mundial, no? És a dir, que mai saps, no?, si l'efecte papallona pot arribar a fer caure tota una torre, no?, de cartes. Però, en principi, dubto que vagi més enllà de demanar, diguem-ne, a consultes els ambaixadors, i de, per dir-ho així... No?
Que això ja, en diplomàcia, professor, això ja denota que és un fet gruixut, no?
Sí, denota malestar, no? O, fins i tot, treure el plàcet, és a dir, i posar, diguem-ne, un d'interessos. És a dir, el màxim que podria passar és retiren un ambaixador i posen un representant d'interessos, que és a dir, baixen el rang de la representació oficial de l'estat espanyol a l'Argentina i viceversa, però dubto que vagi gaire més enllà. Sí? Però l'estratègia que ha fet Milei venint aquí és la que està fent Argentina. No fa massa van venir diversos professors de ciència política aquí a l'Universitat de Girona i els van preguntar, no?, què està succeint, i diu que és un gran mestre en agitar i polaritzar la societat. No? Llavors, això fa que la gent no parli d'arguments, no parli de polítiques públiques, no parli d'allò que realment interessa la vida quotidiana, sinó que parli directament des de posicions enfrontades i sobretot des del neguit i des de la ràbia, no? I això probablement és un estat, no? És un àmbit on ell n'és vencedor, no?
De fet, professor, Milei, que s'ha ara ho hem vist a casa nostra i ens ha sorprès el que ha fet Milei, però a Amèrica Llatina, diguem-ne, des d'Argentina, Javier Milei, que s'ha propassat amb presidents com el de Mèxic, Venezuela, Xile, Paraguai, jo crec que no l'ha deixat cap sencer.
Jo crec que és el seu estil, no? Que és una mica també el que feia Trump, és a dir, insultar tothom per a veure si algú li torna amb la mateixa moneda i llavors tothom ja, és a dir, el posa en el mateix nivell, no? És a dir, jo tinc la sensació que és una estratègia volguda, és una estratègia de voler entrar al cos a cos i com, diguem-ne, com diuen els mexicans, quien se enoja, pierde. No? És a dir, davant d'aquestes circumstàncies el millor és guardar la compostura i deixar que la persona que insulta quedi retratada, no? Però clar, és una estratègia molt... Sembla que és atzarosa, però no ho és.
I ara sí, per últim, professor, aquesta estratègia la podem veure de cara a les eleccions del 9 de juny a la Unió Europea, al Parlament Europeu, per part de tota l'extrema dreta?
M'agradaria dir que no. Però vaja... És cert que tot indica que diguem-ne que l'extrema dreta o la dreta radical tindrà molt bons resultats. I, per tant, aquest to de cordialitat i de consens que feia que la política europea fos tan avorrida, no?, i tan ensupida, això canviarà. El problema és que aquest canvi no necessàriament serà per bé. Serà una miqueta per agitar un altre cop una mica les polítiques i cap a unes direccions més aviat punitives i més aviat criminalitzants o més aviat xenòfobes, no? Però, és a dir, mai dubto molt que s'arribi a aquests extrems, però sí és una tendència, no hi ha dubte.
Salvador Martí, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona, investigador del Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora a Ràdio Estel i a la Caravana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana.
Giro, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Què ens espera avui a la Girocleta?
Doncs mira, en aquest mateix programa parlàvem ara fa uns dies que començava les Setmanes de l'Arquitectura aquí a Barcelona. Es fan moltíssimes activitats, organitza l'Ajuntament de Barcelona. Llavors s'hi poden fer durant diversos dies, des del 14 de maig fins al 28 de juny, doncs s'organitzen diferents activitats per la ciutat de Barcelona. Sí, entre aquestes activitats n'hi ha una que a mi almenys, i a moltes persones amb que conec i amb qui he parlat, crida molt atenció. Què és l'esdeveniment, a veure si us sona, Espais Ocults.
A mi no m'has dit res.
Tu no t'he demanat l'opinió, però suposo que t'interessarà. No, segur que t'interessa molt. N'havíeu sentit a parlar, d'Espais Ocults?
Sí.
Bàsicament...
A mi no m'has dit res.
Espais Ocults és un esdeveniment que l'organitza l'associació 48 Hores Open House Barcelona, i gràcies a aquest esdeveniment tu pots accedir a espais que normalment doncs no podries entrar-hi. L'objectiu, doncs, posar en valor espais desconeguts, inaccessibles de la ciutat, i com es fa això? Doncs a través de visites guiades de la mà de diferents experts que expliquen doncs les curiositats i una mica la història d'aquests espais ocults, com bé diu el nom. Llavors, cada edició es dedica doncs a una temàtica. I aquest any, a què estan dedicats els espais ocults?
És que jo, la meva ment malaltissa està de seguida pensant quins espais ocults jo voldria visitar, saps?
Quin? Wow. Quin t'agradaria? Barcelona, ha de ser?
Com dir-lo? Una nevera d'un McDonald's.
No són aquests tipus d'espais ocults.
No. L'any passat tenia molta curiositat i em va agradar molt pujar, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona.
Pujar?
Que xulo.
Sí, pujar. Ah.
Sí, l'any passat es pujava, però hi havia una cua llarguíssima.
Hi havia una cua molt llarga, sí, és veritat. Que hi havia una cua molt llarga, però és veritat que també t'explicaven tota la història, pujaves, estaves al terrat.
Jo vaig veure fotografies de la cua i vaig dir, ui, aquí no m'hi trobaràs, eh?
Doncs aquest any...
No vas veure ni la cua, fotografies de la cua.
Ara.
I ja vas dir, no vaig.
Doncs aquest any sembla ser que sí que hi ha cues, perquè és un esdeveniment molt sol·licitat, però han ampliat tant l'horari de visites com el nombre de visites, per tant, doncs hi ha més oferta, i també hi ha més llocs visitables. En total són 10 espais que es poden anar visitant per diferents tandes. Una cosa molt bona és que són grups reduïts a 10-15 persones.
Són 10 espais?
Sí, són 10 espais.
Reduïts, crec.
Pot ser que hagin reduït els espais i han ampliat l'oferta, perquè així doncs no es formen aquestes cues que ara comentàveu. I encara ho hem dit. A on estan dedicats els espais ocults aquest any? Al Parc de la Ciutadella i als seus voltants.
Mira.
Em sembla molt bé perquè realment hi ha llocs que no coneixem i molt bonics. Ara en explicarem i en detallarem alguns. Està això dedicat al Parc de la Ciutadella i el lema és Tempus Fugit, vol dir que el temps corre, qui no corre vola.
És un clàssic del programa de fa mesos.
Sí. Fugit.
Exposició Universal 1888, i bàsicament el que es poden fer és visitar aquests espais per entendre el pas del temps i com s'han adaptat o no. És important aquest o no, perquè hi ha espais que no s'han adaptat als grans canvis que han ocorregut des del 1888. Imagina't. Que ha plogut.
Imagina't.
Llavors, quins espais es podran visitar? Hem dit que són 10, Un que repeteix, Arc de Triomf. Castell dels Tres Dragons, jo no hi he estat. Hivernacle, tampoc hi he estat. Museu Martorell, Umbracle, Institut Verdaguer, Parlament de Catalunya. Parlament de Catalunya, en concret, es pot visitar el despatx de la presidenta, que això normalment no està obert al públic i és molt interessant, o sigui, no qualsevol dia pots estar al despatx de la presidenta. També es pot visitar la Cascada Monumental, les cavallerisses de la Guàrdia Urbana i el dipòsit d'aigües. En total, aquests 10 espais que comentàvem, que es poden anar a visitar. Per fer-ho, us heu d'inscriure, i si hi ha lloc, podreu ser...
Va per inscripció.
És a dir,
no cal fer cues.
No. Ara, en aquest cas, tu t'inscrius prèviament i en uns horaris, cada lloc que es pot visitar doncs té un dia i un horari assignat, o diversos dies i diversos horaris, t'inscrius i si hi ha lloc doncs pots gaudir de veure un espai ocult de la ciutat de Barcelona. Llavors, informació destacada, no? Què dèiem? A veure... Parlament de Catalunya. És la primera vegada que obre les portes a una activitat d'aquesta associació, del 48 Hores Open House. Si recordeu, si tenim algun oient d'aquests que ens escolta des del principi de temporada, nosaltres, la caravana hi va ser-hi, per la jornada de portes obertes al Parlament que es fa cada any. Però a diferència d'aquesta activitat, d'aquest esdeveniment, com dèiem, es pot entrar al despatx de la presidenta del Parlament.
Això,
la jornada de portes obertes, no hi podíem accedir.
Però ella no estarà, no?
Ella no estarà.
No sé, potser...
T'imagines que està ella allà treballant i la gent va passant a mirar-la?
Sí.
Com si fos un ximpanzé. infants, eh? Seria prou graciós. Prou graciós.
Dels fotos allà i ella signant el document.
Seria experiència interactiva. Cascada Monumental. Resulta que va participar en la primera edició dels Espais Ocults i llavors es veu que es visiten tres sales diferents que estan doncs, a l'interior de la cascada, que això ha de ser xulíssim.
No l'has de comer a la presidenta.
T'ha agradat, eh?
Uau.
T'ha agradat.
Uau.
En fi, ja està.
Llavors, el Cadeu d'Art de Triomf, l'espai ha participat en diverses ocasions i és un dels més sol·licitats.
Que bé. I anem cap allà.
Hi ha molts d'aquests llocs que no tinc ni idea, eh?
I el que no sabia de l'Arc de Triomf és que es veu que ha estat restaurat per la Copa Amèrica de Vela. Uh-huh. Recentment. Ah. I clar, ara es podrà veure doncs, aquesta restauració, que crec que tampoc ha canviat moltíssim, però sí que s'ha fet alguna petita restauració i l'explicaran.
Té històries curioses, eh, l'Arc de Triomf?
Sí?
Sí, sí. Exemple, és l'únic Arc de Triomf europeu que no celebra cap victòria de cap guerra.
Això és
a fer per una exposició universal. Sí,
que bé, tenim una exposició universal.
Sí, hem vist que...
Això sí que ho teníem.
Perfecte.
Sí. Qui triaríeu? Qui així a priori?
De què?
No? De, per visitar. A quin aniríeu així?
Jo?
Sí.
Jo, la cascada o les cavallerisses?
Jo la cascada també, eh?
Jo també.
Cascada, molt atenció, això,
És que la cascada, estàs a l'interior de la cascada.
Clar.
Moltíssimes ganes.
La del parc de la Ciutadella.
Interior, la del parc de la Ciutadella.
I les cavallerisses, què és exactament?
Cavallerisses són les cavallerisses de...
La Guàrdia Urbana.
Sí, clar. I es veu que no és la primera vegada que participen aquests espais, els espais ocults. O sigui,
abans feien espectacles.
Cavallerisses.
I això també està al parc de la Ciutadella.
Sí.
Cavallerisses va de cavalls?
Sí, home, clar.
Sí, guardaven els cavalls de la Guàrdia Urbana.
Els cavalls, sí, sí.
On són?
Jo crec que encara hi deuen ser.
Tenim
home, sí, perquè... Sí, home, clar, no heu vist mai...
Hi ha Guàrdia Urbana muntada, sí, sí.
No heu vist mai per Barcelona tota la desfilada?
Bueno, una desfilada no ho sé, però
no,
que jo...
La desfilada de cavalls...
En el dia a dia mai m'ha aturat un guàrdia urbano en cavall.
No.
N'hi ha, eh?
Sí, que n'hi ha.
Precisament, per on passegen moltíssim, és pel parc de la Ciutadella.
És pel parc de la Ciutadella, sí, sí. Pel parc de la Ciutadella van bastant a cavall. I si no, quan hi ha alguna desfilada, com diu l'Olma, que van amb aquells plomeros, saps el que em vull dir?
Van d'honor. Sí, sí, quan passegen i fan vista per pel parc de la Ciutadella, no van d'honor.
Però la desfilada... És que no he vist mai cap... Sí que he vist de Nova York, no? Sempre els polis de Nova York amb els...
No es van igual, amb casc.
Sí, sí.
En cas de moto, per entendre'ns.
És que hi ha moltes coses a Barcelona que la gent no sap,
cas de moto, a cavall.
T'ho juro?
Molt bé.
Sí, amb una mena de pluma que els hi cau pel costat, crec, no? No. Quan fan la desfilada d'honor...
Ah, sí, sí. Quan
la desfilada d'honor van amb un barret...
És un casc.
Un casc.
D'or, em sembla.
Sí.
Amb plomes, amb plomalls.
Amb plomes, no? Perquè hi ha dos tipus de casc d'aquests. Hi ha els que tenen l'escombra dalt o els de la pluma cap al costat. I crec que és el de la pluma cap al costat, el de la Guàrdia Urbana.
Una escombra.
Diria que sí. Sí, el típic casc de cavaller que
de
té l'escombra.
No?
De romà, sí, amb l'escombra.
Amb la cresta.
La cresta.
No, però aquest no els hi cau cap al costat.
La cresta és una escombra.
És un plomall cap amunt i els hi cau.
La cresta és com la de Mr. T.
Sí. Bé, doncs, en fi, avui, per parlar dels espais ocults, aquests 10 espais a l'entorn del parc de la Ciutadella que es poden visitar, que sapigueu que a quarts d'una, a l'hora de la girocleta, parlarem amb la presidenta de l'associació 48 Hores Open House Barcelona, l'Elisenda Bonet, i tenim moltes ganes de saber a veure quins espais són els més sol·licitats, si encara queden places o no,
sí,
i que ens expliqui
alguna cosa. Quan comença, quan?
No, ja ha començat, ja està en marxa, ja es pot visitar.
Marxa, això, eh?
Sí, fins al 28 de juny, encara queden uns dies per visitar aquests espais. Estem com a la segona tanda, està a punt d'obrir-se la segona tanda de visites en les quals us podeu inscriure i anar...
Però es diu 48 hores?
Perquè és el nom de l'associació, Rafa.
Sí. Ah.
Si no, per què dir 48 hores?
És que estic molt ignorant avui, eh? Ja m'ajudeu a saber-ho.
No. L'associació es diu així i organitza diverses activitats, entre aquestes, espais ocults.
48 hores Barcelona oberta, però dura una setmana, dic. Bueno,
sí, no. Ja entenc. És el nom de l'associació.
Va començar per dos dies.
Molt bé.
Per un cap de setmana.
Molt bé.
5 minuts i les 10 del matí. Propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, què?
Vinga.
Cap on anem avui?
A Menorca.
Ah, mira.
A Menorca. No hi ha tren a Menorca, però haurem d'agafar l'avió i anirem a l'aeroport.
A Menorca, on hi ha menorquins i menorquines.
Oh, i gelats de pomada.
És veritat.
Menorquines.
Geladets boníssims, estaven.
Les menorquines... Teniu menorquines?
Sí, però no són molt còmodes, em sap greu.
Us poseu la tira de darrere.
Ah, per davant o per darrere?
Per davant o per darrere?
Per davant.
Darrere.
Darrere fa llaga, fa mal.
Clar, no. És que la gràcia és que tu vas molt còmode si te la poses per davant sí. I molt incòmode exacte. Si te la poses per darrere.
A mi em sap molt però greu, perquè no, són molt boniques, sí. Però són molt incòmodes. O sigui,
no,
són
per
boniques però
incòmodes. A mi em semblen
per davant
còmodes.
A mi em resulta còmode,
A mi, perdó, és aquella. Com una xancla.
Sí.
Sí, m'agrada sí. Molt, O sigui, ara tinc ganes de portar-ne, tu.
Ai, mira, veus?
Que m'hauré de comprar unes perquè no em van bé,
Jo tinc unes, ja els portaré.
Si alguna vinga. Marca de sabates menorquines ens està escoltant, faig un 40.
Dit això, va, parem a Menorca.
Anem a Menorca, sí. Música per ambientar-nos.
Aquesta és música menorquina?
No, però és la música de l'anunci d'Estrella Damm que passa a Menorca.
Perquè... Ah, mira, mira, mira.
Vinga, vinga. Vinga, anem a Menorca, no menjarem gelats de pomada, però anem a un poble talaiòtic que es ven per 950.000 euros.
Mare, jo que es ven tot,
Sí, un poble. Un poble talaiòtic.
A mi, perdona, a mi, sona més estrany, això de talaiòtic que talaiòtic.
Talaiòtic.
Són d'aquests que tenen els talaiòts.
Tenen talaiòts.
Exacte.
Talaiots. Sí, sí, sí.
Sí, sí, són com una mena de... O sigui, un poblat prehistòric de fa més de 2.300 anys. O sigui, fa 2.300 anys aquest poble va tenir el seu moment de glòria i ara es posa a la venda per 950.000 euros a Vinissafullet.
T'has buscat,
un poble que es diu Vinissafullet.
Talaiots?
Sí, però m'ha sortit Llúdrigues.
Ja veuràs, ara.
En fi, aquest poble té una extensió de 6.000 metres quadrats i es troba entre les platges menorquines de Vinissafua i Vinabeca. Vinibeca.
Ah, sí, jo hi he estat. Sí? Preciós, aquest estiu vaig estar molt
doncs
bonic
mira,
al lloc.
Allà pots comprar aquest poblat talaiòtic i fer-te la teva caseta.
Per cert, aquests vinis, que no sé si s'ha... Jesús.
Mira, Jesús,
me l'has tornat.
Todo se transforma.
Exacte. tots aquests vinis passen una mica com a Venècia i els venis. Que vol dir fill de, en àrab.
Fill de... Beni Kassim.
Fill de Kassim. Exactament, Beni Kassim, fill de Kassim.
Clar.
Exacte.
Benicarlo, Fida...
Carlo Ancelotti.
Doncs aquest poble es diu Vinissafullet. Vinissafullet ja està entre Vinissafua i Vinibeca. Vinibeca.
Molt bé.
En fi, és un conjunt prehistòric declarat bé d'interès cultural que ja havia sortit al mercat fa 14 anys per 130.000 euros. Per tant, ara el preu s'ha multiplicat per 7 i val 950.000 euros.
Ah, mira.
Està a la venda un portal immobiliari de luxe que es diu Sotheby's International Realty.
Sotheby's.
No podria tenir un nom menorquí, o sigui, m'indigna perquè li han de posar aquest nom, que no s'entén.
És un portal... Sí, sí, és un portal estranger.
Sotheby's. S'ha de dir així, perquè és l'únic britànic.
Sotheby's. I l'anunci posa... És una oportunitat irrepetible per a un col·leccionista particular en adquirir no solo una joia arquitectònica prehistòrica, muy representativa de la isla de Menorca, sinó també en poder hacerse con un recinto excepcional para la organización de eventos culturales privados.
Tot en perfecte, privados. Tot en perfecte mallorquí, trobo,
Sí, sí, sí. Sí. L'anunci és tot en castellà.
Mira, ara em deia la Sílvia que una altra població de Menorca, Benibeca, que està restringit als turistes, que l'han tancat.
Que, sí, o crec que per hores. Jo és on vaig estar l'estiu passat
sí.
I no es podia aparcar ni a dues hores lluny.
Sí.
O sigui, no
abre la muralla, cierra la muralla. No?
Fixa't tu.
És preciós, és el típic poble que sembla Mamma Mia, el de Mamma Mia,
sí,
sabeu?
Sí.
Blanc,
sí.
Les blanques.
Aquest, però, no és Benibeca, sinó que era...
Vinissafullet. Sí.
Jo tinc un dubte.
A veure,
Judit
dubtes,
Vallès. És un poble de talaiots, però a banda de talaiots n'hi ha alguna cosa?
No, talaiots. Mira, hi ha...
Et sembla poc?
Exactament, hi ha un talaiot, una taula... Una taula.
Una taula.
Sí, una taula d'aquestes de pedra.
Sí, ja ho tenim, perfecte.
Talaiòtica. I una sala hipòstila, que es diu, que és una peça dotada de com d'unes columnes d'aquesta època. Llavors hi ha com una